avui als 86 anys. L'històric dirigent nacionalista va ser un dels protagonistes de la vida política basca en les difícils dècades dels 80 i els 90. Amb un model de bicefàlia entre partit i govern, Arzalluz va conviure amb els lendakaris Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza i, finalment, Juan José Ibarretxe, que va deixar el poder en ser desallotjat per la coalició entre socialistes i populars l'any 2009, ara fa tot just 10 anys. Canviem de qüestió. Avui ha estat el torn de declaracions en el judici per l'1 d'octubre, precisament de l'actual lendakari Íñigo Urkullu i també del diputat d'Esquerra Gabriel Rufián, l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau, l'exconseller Carles Mundó i ara mateix declara l'exministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido. Urkullu ha dit que Rajoy no va tenir una actitud proactiva per redreçar la situació. Rufián ha declarat que l'única violència que va veure va ser la de la policia l'1 d'octubre i nega haver-la vist el 20 de setembre del 2017. Colau ha definit el referèndum com una mobilització inaudita per defensar drets fonamentals. I Mundó ha acusat la Fiscalia d'haver mentit durant el seu interrogatori al Suprem, després del que va dir. Zoido, a preguntes de l'advocat Melero, ha dit que amb un referèndum que havia estat declarat il·legal, el dispositiu que es va fer de Mossos era totalment insuficient. Canviem de tema. La CUP podria estar plantejant-se a presentar-se a les eleccions generals del 28 d'abril. De moment, el secretariat nacional ho ha plantejat en un primer esborrany per ser sotmès a debat. La decisió definitiva s'haurà d'adoptar en el Consell Polític previst per d'aquí a 10 dies. I es fa al Museu de la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona a les 7 de la tarda la inauguració de l'exposició Vides i imatges del doctor Josep Oriol. Fins aquí l'actualitat aquesta hora.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Els dimarts, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, escolta el programa dedicat exclusivament a la geriatria, a les grans persones. És gran ser gran. Consells, opinions professionals, borsa de treball, actualitat, la consulta del treballador social, el món de les residències a És gran ser gran, dirigit per Josep de Martí i conduït per Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a grans històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans històries. Cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Aquest divendres a les 11 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu. Un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Aquest mes coneixerem Rodelinda de Händel, una de les millors òperes que arriba per primer cop al Liceu amb una producció i cantants de luxe. La Llotja del Liceu, divendres 11 de gener a les 11 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Programa dirigit i presentat per Pol Avinyó.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. Sabem quant de sucre mengem? A què es deu? A on s'amaga? Revisarem quins poden ser els efectes del consum excessiu de sucre i la recomanació segons l'OMS amb l'especialista en dietètica i nutrició, Marta Vergés. Parlarem de la importància del desaprendre per anar a lo essencial amb Ignasi Salvatella, director Màster Online en Educació Integral Holística. Som uns maleducats amb el mòbil. Marc Massip, psicòleg i expert en addiccions a les noves tecnologies, ens farà reflexionar sobre la greu realitat que vivim. La doctora Emma Esteve, especialista en obstetrícia i ginecologia, ens reflexionarà sobre els desequilibris hormonals. Quins són els efectes de l'excés d'estrògens en la salut ginecològica? A la secció d'Economia Humana parlarem de com el punt desequilibri és una nova manera d'intercanvi. Es pot realment innovar en teoria econòmica? En el Consell de Salut de la Fundació de la Mútua General de Catalunya, la doctora Porqueres ens parlarà de com afecta la menopausa en la salut de la dona i com podem millorar els seus símptomes. A la secció de Ciència i Consciència amb la doctora Luján Comas ens parlarà d'Eben Alexander, el neurocirurgià nord-americà que després de 7 dies en coma profund va recuperar la consciència. I finalitzarem el programa d'avui recordant el darrer i revelador viatge a Egipte de Josep Fèlix Benz, historiador, crític d'art i president del Real Cercle Artístic de Barcelona. Si els sembla, doncs, comencem.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Alimentació i emocions, amb la nutricionista Marta Vergés.
No per eliminar els dolços de la nostra alimentació vol dir que queden eliminats totalment de la nostra dieta. Ens acompanya Marta Vergés, tècnica especialista en dietètica i nutrició i màster en PNL i coaching. Marta, benvinguda al Viure.
Com Gràcies, estàs? Molt bé.
Aquest excés de sucre, no? Sabem realment quant de sucre mengem al llarg del dia?
No.
Està amagat, eh?
Està amagat. Mira, és que les dades de l'Organització Mundial de la Salut ja ho diuen tot. Mira, segons ens diu l'Organització Mundial de la Salut, la quantitat de sucre, perquè sigui beneficiós pel nostre organisme, perquè tenim una necessitat de sucre, de glucosa, hauria de ser 25 grams al dia. Uh-huh. Val? Que això són més o menys unes 6 culleradetes de postre. Com no ho estem fent, perquè és molt complicat, això ja seria el sucre que ve de sèrie de les verdures i els vegetals, simplement, val? O dels cereals, o sigui, de l'aliment integrant. Exacte. Com no ho fem, aleshores ja diuen, bé, doncs tope seria 50 grams al dia per no comprometre el nostre organisme. Uh-huh. I que això serien 12 culleradetes de postre. Però els estudis indiquen que la població mitja europea està consumint entre 110 i 120 grams de sucre al dia. O sigui, el doble.
El doble. Val?
O sigui, el triple de lo que seria saludable, el doble.
I el doble de lo que seria ajustat.
Sí, ajustats. Val? Clar, aleshores això la gent li dius, val, si els 25 grams venien de sèrie, els altres 25 grams és doncs, el sucre que jo li poso al cafè, amb un postre. On està l'altra part? Doncs és que ve amagada. Ve amagada amb molts dels aliments ultraprocessats que trobem a les estanteries de supermercats.
La importància d'anar en compte amb els aliments processats.
Sí. S'ha de mirar les etiquetes. Eh? Sí que és veritat que ara la indústria s'està posant les piles i està buscant alternatives, però s'ha de llegir perquè aquest sucre ve moltes vegades amagat amb noms que no identifiquem.
Com per exemple?
Com per exemple la galactosa, la dextrosa, maltosa, fructosa, totes les oses, totes sí. Les que acaba amb osa, allà hi ha sucre amagat. Xarops, Val? A vegades només estem buscant la paraula sucre, però és que hi ha moltes altres paraules que vol dir això. Val? Aleshores, s'ha de llegir molt bé.
Ser conscients de tots els que acaben amb osses.
Sí.
Galactosa,
sí. Exacte. Fructosa. I el més preocupant és que molts d'aquests productes van dirigits als infants.
Uh-huh.
Els infants, els adolescents, que són els més exposats de tots amb el sucre, i a part d'aquells estan en una època vital, que és el que busquen aquest Clar. Tipus d'aliments.
Aquestes pujades, no?, d'adrenalina, que
Clar.
Dèiem.
Però hem de tenir en compte que una pujada, o sigui, que un excés de sucre, perquè a vegades la gent diu, vale, sucre, però no, és que un excés de sucre és molt perjudicial per la salut, perquè no és només la diabetes, no? A vegades dius, no, però mira, jo no tinc diabetes, a mi no m'afecta. No, és que t'afectarà.
Va molt més enllà.
Va més enllà. Sí. Problemes d'osteoporosi, problemes de pressió, hiperactivitat, obesitat, i sobretot la flora intestinal, que ens la desgavella totalment, ja estem veient que és tan fonamental per tenir una bona salut en una bona flora intestinal. Doncs per tot, no? Per la serotonina, per les defenses del nostre organisme.
Comentaves, Glòria, si sabessis, vaig fer la prova amb una veïna. A veure, explica'ns això.
Sí, això va ser molt sorprenent. Jo tinc una veïna que sempre em deia, Marta, m'has de fer alguna cosa, perquè volia perdre pes. Vaig dir, molt bé, anem a fer una cosa, perquè jo, d'anar a casa seva, veia una mica els productes que passaven per allà. Vaig dir, dona'm la llista, la compra, i sense que ella ho sapigués, jo vaig fer un càlcul de tot el sucre que portava aquella llista de la compra d'una setmana per una família de 6 persones, val? Perquè són 6 integrants. I vam anar a fer la compra juntes, vam posar tot el menjar sobre la taula i amb la família davant jo els hi vaig preguntar quant de sucre pensaven que tenia aquella compra. Si tu mires la compra, era una compra molt normal, perquè hi havia fruita, hi havia verdura, hi havia pa, hi havia peix, hi havia els aliments que diem bé, normals, però clar, salsa de tomata, una pizza pels divendres, algun croissant, bulleria pels nanos algun dia entre setmana, una maionesa, un suc de fruita... Val. I aleshores els vaig preguntar quant de sucre penseu que hi ha en aquests productes que heu comprat. Quant de sucre diries, Glòria?
Alarmant. Em fa vergonya i tot.
Ells no van passar de 150 grams. I la veritat és que allà hi havia amagat 3 quilos de sucre. Això en una setmana. O sigui que...
Resposta ràpida a la inquietud de la teva veïna, no?, pel seu sobrepès.
No, la cara va ser digna de veure.
Que bonic. Convidem els oients del Viure des de l'Essència que puguin fer aquesta prova d'anar llegint les etiquetes, que prenguin consciència, repetim, de totes les osses, no?, de les fructoses, quins altres noms
han dit? Maltosa, galactosa, sucrosa, totes les osses.
Totes les osses, sí. Que hi ha tant de sucre i la importància de cuidar-nos per tenir el nostre cos equilibrat. Marta Vergés, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens seguim cuidant amb el cap ben alt, amb un somriure i amb il·lusió, perquè realment cada dia ens sentim millor.
I tant. I llegint les etiquetes.
Sempre.
Viure des de l'Essència. Educació integral holística, amb el pedagog Ignasi Salvatella.
Ens acompanya el director en màster online en Educació Integral Holística, president d'Educació 22, un món solidari, Ignasi Salvatella. Benvingut al Viure des de l'Essència.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Molt bé, aquí moltes ganes de compartir.
De compartir l'educació, no? Aquesta clau per poder evolucionar tots millor. Com podem ajudar els nostres fills. La importància, també deies, avui parlarem, Glòria, de la importància del desaprendre per aprendre.
Completament. I el més important és reflexionar de per què hem de desaprendre. Uh-huh. I, per tant, aquest ha de ser un bon motiu per redefinir l'educació que fem. Perquè no ens calgui desaprendre. Com a adults, yeah, ens toca desaprendre coses que vam aprendre. Doncs que ara els nostres fills hauríem de pensar aquelles coses que realment ens han sigut útils i ens han sigut bones i que ens serveixen. I també pensar quines són les bones per ells, quines són les bones en aquest moment social, econòmic, personal, essencial de la persona, que hi ha hagut una gran evolució en aquest camp, no?, sort als estats de benestar que tenim ens podem permetre doncs, tota una mirada cap a dins i, per tant, trobar aquests punts claus perquè no calgui desaprendre, encara que pels adults sí és important.
Podríem dir que el model de continguts en el que es basa l'escola és el tenim ja antiquat, no? Tot i que no és tan antic perquè parlem de fa uns 200 anys.
Sí, però el món corre com una gacela. Ha canviat en aquests 200 anys com no havia canviat amb tota la humanitat. Llavors, tots els continguts han de canviar. Hi ha aquests petits vídeos que corren i diu mira't el telèfon, no? Com era fa 200 anys, o com, bueno, ni n'hi havia. com és ara. I, en canvi, doncs, estem asseguts encara a l'aula doncs de la mateixa manera i escoltant a una veu doncs més participativa actualment, però encara estem escoltant una veu. Quan el món és absolutament cooperatiu, contributiu, investigatiu, llavors no podem aprendre de la mateixa manera.
Sí, els adults som tots diferents i tenim necessitats diferents, com pretenem que els nostres fills, no?, vagin tots en la mateixa línia.
Sí, el model actual està basat encara en la revolució industrial. Llavors, un model mecanicista, instructiu, repetitiu.
Quines eines podem compartir amb els pares, no? Perquè si estem parlant del desaprendre, per poder ajudar els nostres fills, primer hem de desaprendre nosaltres algunes creences que tenim molt, molt instaurades dins nostre.
Sí, la primera té a veure amb el que acabo de dir, que era acumular coneixement. Uh-huh. Acumular coneixement perquè es puguin defensar bé a la vida. Aquí són, hem de analitzar les dues coses.
I ens pensem que és un acte d'amor, eh? El meu fill ho ha de saber tot perquè es pugui defensar el dia demà i no li falti de res. Eh?
Clar. Primera, de la vida no ens hem de defensar. Uh-huh. La vida som nosaltres. És un regal que rebem dels nostres pares el dia que naixem o el dia que som concebuts. I a partir d'allà el que hem de fer és desenvolupar-la i treure tots els nostres potencials. Llavors, aquest és el primer, perdre la por de donar-los-hi tot, sinó que siguin bons en allò que porten innat, que porten a dintre, en aquelles capacitats.
Aquesta, no, la seva essència.
No tot, clar, connectar, ajudar-los a connectar amb el que són i que llavors ho posin en pràctica i ho vagin aprenent. Aquest és la primera quantitat. I després tenim la sort de viure ja al món de les tecnologies on l'acumulació de coneixement és absurda ja, perquè està disponible. El que hem de tenir és uns grans procediments per saber-la seleccionar, una ètica per saber-la triar. Per tant, ens hem de dedicar molt més a l'amor i a l'ètica que als coneixements.
Podríem compartir amb els pares el fet de la importància d'observar, no? Observar més els nostres fills, més que dir-los el que han de fer, observar a veure cap a on es dirigeixen, què és el que senten, com es pronuncien, què volen fer, no? Preguntar-los què necessites.
Clar.
Com et puc ajudar?
Completament. Hem de desaprendre la creença que els hi podem ensenyar res. No podem ensenyar. Només podem acompanyar, aprendre. El foc ja et poden dir que crema. Fins que no et cremes, no aprens què vol dir que el foc cremi. Totes les altres coses, encara que no siguin tan radicals, van per aquest camí. I si no mirem nosaltres el que ens hem intentat ensenyar, si no ho volíem aprendre, no serveix de res. Primer de voler aprendre i després vaig a buscar la informació. Per tant, tenir paciència, estar observant, com bé deies, i esperar que ens vinguin a demanar. I potser deixar anar algunes llavors, però no insistir. És l'altra cosa que hem de desaprendre.
Aquesta insistència amb aquesta creença
que tenim.
T'ho
dic per si no te n'has adonat. No, aquella llavor queda i un dia apareix i hem de confiar. Per tant, el que sí hem d'aprendre és una confiança absoluta que tots ens hem defensat si considerem que no tenim bona educació i ens hem defensat a la vida. Per tant, oblidem-nos de defensar-nos, oblidem-nos de res i confiem.
I aquell, ja t'ho deia jo, que això no t'aniria bé, no cal dir-ho tampoc. També recordem que aquesta, el recriminar ja t'ho deia, no cal, perquè són sers que també necessiten, no?, anar experimentant des d'ells.
Si volem mantenir una mala relació...
És el primer que hem
de fer. Sí, ens hem d'aguantar d'aquest aspecte de voler tenir raó. L'experiència de cadascú és una experiència individual i si no, mirem-nos a nosaltres. Mira si ens ho diguessin. com ens sentiríem, no? O sigui, que la mirada interna a nosaltres i prendre'ns com a exemple, si ens agrada que el company, que el jefe, que qui sigui, que la mare, el pare que teníem, ens digués mira, doncs és exactament el mateix i amb qualsevol tema que se t'ocorreixi. Què faries amb tu i com t'agradaria que et tractessin? No són diferents perquè tinguem experiències d'edat diferent. Són éssers humans, en creixement igual que nosaltres. L'únic que no tenen és tanta experiència.
Doncs, si et sembla, doncs ho deixem aquí. La propera setmana més, aquest camí a l'aprenentatge i al desaprendre, sobretot als adults. Moltíssimes gràcies, Ignasi.
Moltes gràcies, Clàudia.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Addiccions a les noves tecnologies, amb el psicòleg Marc Massí.
Ens acompanya al programa Marc Massí, psicòleg, director de l'Institut Psicològic Desconnecta, expert en addiccions a les noves tecnologies. Marc Massí, benvingut al Viure des de l'Essència.
Hola, bones, com estàs?
Molt bé, i tu aquí avui, mòbil carregat?
Mòbil, que ara no sé on el tinc, però sí, el trobaré.
Tema del que parlarem avui, no? Perquè podríem dir que estem molt enganxats als mòbils. Quan podem detectar que realment hi ha una addicció important?
Parlaríem d'addicció amb tres punts, no? Aquests tres punts serien... Mira, el primer, quan tenim síndrome d'abstinència, d'acord? El conegut mono. Sí que és veritat que el síndrome d'abstinència no es veu reflexat tant com amb alcohol o drogues, no hi ha una longevitat amb el temps tan gran. Notem que els nanos realment, quan deixen de consumir, en aquest cas, telefonia mòbil o el seu smartphone, es senten bastant alliberats aviat, no? Aviat per les patologies o per les addiccions que treballem, no? Per exemple, un nano que deixa de fumar cannabis, doncs té una longevitat més gran en el temps, no? Però vaja, és un dels síndromes, no?, per saber si sóc addicte al telèfon mòbil o no, aquest síndrome d'abstinència. Després, algo molt important, quan canvies les teves activitats per estar pendent del mòbil, no? És a dir, quan deixo de fer X perquè he estat amb el mòbil donant-me o no donant-me compte, no? Per exemple, dormir, estudiar, treballar, ser més efectiu a la feina o a l'aula, estar amb la família, fer esport...
Clar, aquí hi ha un punt important. Els joves, a quina edat recomanaries que comencessin a tenir mòbil? A quina edat els hi recomanaries als pares?
Nosaltres recomanem com a edat mínima per tenir un smartphone, no un telèfon mòbil convencional, perquè sí que entenem que la comunicació o París amb un telèfon mòbil convencional queda diguéssim, no? Coberta. No creiem que sigui adequat tenir un smartphone abans dels 16 anys. I tenim dos motius, jo crec, que de pes. Un és que a nivell cerebral el cervell no està prou desenvolupat per tenir un element d'aquest estil. Segurament tampoc als 16, però sí que hi hauria aquí la part d'integració.
Estem molt lluny per iguals. Això, Estem molt lluny d'això, perquè sí, molt més jovenets ja tenen mòbil.
Sí, però és que és brutal. Estem lluny, però és que ho hem fet molt malament.
Però molt,
Perquè estem
I
lluny...
I com s'arregla això ara?
Fa dos dies no en teníem. Bueno, reflexionant
I posem a consciència d'una vegada, per favor, tant a les escoles com a casa.
I com els qui governen, no? Perquè crec que si hi hagués una edat mínima per tenir mòbil, molts pares s'estalviarien els problemes de vull un mòbil,
perquè
no?
Perquè el veí el té, perquè el company el té, perquè l'escola el podem portar.
Per
de fet, hi ha
joves.
Escoles i instituts que no permeten el mòbil.
Bé, realment l'únic país de la Unió Europea, també a Singapur, hi ha escoles, però de la Unió Europea, on està prohibit utilitzar el mòbil fins als 16 anys, és a França, no?
I a les Illes Balears pot ser també que...
Sí, a les Illes Balears vam tenir un institut, però dic com a país, el qui ha dirigit una llei per
salvaguardar-ho, no?
Sí, però per tothom, no? Perquè no sigui aquesta escola, sigui aquesta escola, no? Ha sigut França, no? Jo penso... aquí amb les Illes Balears sentia una professora que deia que els veia els nanos jugar més i parlar més entre ells, no?, al pati, que era quasi més positiu que la millora i el rendiment acadèmic, no?, que sí que havia augmentat. Jo crec que és fonamental que els mòbils no apareguin a l'aula, que és fonamental que hi hagi una llei de quan es pot utilitzar el telèfon mòbil. I fixa't que et deia 16 anys i parlava del desenvolupament cerebral, però crec que et puc parlar d'una cosa més interessant i que és una raó absoluta. I és que no hem conegut, ni tu, ni jo, ni ningú, un nano de 16 anys que necessiti tenir smartphone. Mm-hmm. Llavors, crec que no és una necessitat tenir-lo abans, sinó és una necessitat que els hi hem creat a ells, pobrets.
Un hàbit, eh?
Sí, un hàbit, una conducta. No poden entendre el món sense smartphone. Nosaltres hi hem viscut no fa tant, que sembla que faci una eternitat, però no fa tant, fa uns 10 anys, però ells entenen el mòbil com algú que la seva vida està absoluta i totalment present constantment, no? Mm-hmm. I tot el que s'estan perdent fan por als parcs. Els parcs, quan els sents en silenci, Déu-n'hi-do.
No sabem realment les conseqüències encara, no creus?
Jo crec
Comencem
que estem
a la
punta de l'iceberg. És a dir, l'any que ve regalarem ulleres virtuals perquè és el que s'ha fet als Estats Units i per tant sabeu que es fa l'any que ve. On caminant pel carrer doncs tindràs un altre tipus de vida.
Hi ha hagut casos inclús de molta agressivitat cap als pares, no?, per treure'ls el mòbil als fills. Hi ha hagut una resposta d'agressivitat als fills. És aquesta dependència, aquesta addicció.
Molts dels pares que ens truquen ens diuen no som capaços de fer-ho, feu-ho vosaltres. Ningú ens ha ensenyat. I ho tenen tan arraigat que no són capaços o de treure-li o d'haver-ho gestionat bé. De primeres, pensem que és molt millor la prevenció que la intervenció.
Recordem el teu llibre, que molts pares ens l'estan demanant. Desconnecta. Desconnecta amb Marc Massip. On hi trobarem eines per poder anar sortint d'aquest pou, perquè penso que realment és un pou i bastant profund, i que encara realment no n'arribem a ser del tot conscients.
Sí, jo penso que l'ajuda que sol·liciten els pares és abrumadora, i no només a nosaltres, sinó entre ells. I quan ens coneixen ens diuen que ojalà us haguéssim conegut abans, no ho sabíem i tal. Crec que és molt necessària la formació i l'educació.
Marc Massip, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, pel teu projecte i per aquest ajut tan rellevant que fas a la societat.
A
felicitats.
Tu, Gloria. Gràcies.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Salut i benestar de la dona, amb la ginecòloga Emma Esteve.
Doctora Emma Esteve, especialista en obstetrícia i ginecologia. Benvinguda al Viure. Com està?
Molt bé, gràcies.
Avui ens parla dels desequilibris hormonals, no? Aquests efectes, els efectes que ens provoca l'estrès en els estrògens a la nostra salut ginecològica.
Sí, majoritàriament les patologies ginecològiques, les que venen en el dia a dia de la consulta, tenen a darrere un desequilibri hormonal, normalment degut a un hiperestrogenisme. Després també poden haver-hi dèficits de progesterona o altres alteracions de tiroides o de tot l'eix psiconeuroimmunoendocrí que poden contribuir a aquestes alteracions. Però, bàsicament, i el més preocupant, és l'hiperestrogenisme causat per als disruptors endocrins o xenoestrògens. La producció d'estrògens en el nostre cos, l'endògena, la interna, està condicionada per la genètica, que farà que doncs, les hormones o les substàncies que metabolitzen o eliminen els estrògens vagin més ràpid o més lent. Però a nivell extern, des de fora, introduïm molts disruptors endocrins que augmenten els nostres estrògens i simulen els nostres estrògens, però tenen molta més activitat, una activitat més patològica. Sobretot, aquests disruptors endocrins els trobem en els aliments. Tot el que és proteïna animal, que no és ecològica, està hormonada i porta antibiòtics i factors de creixement si són animals grans, com la vaca. Per tant, tot això contribueix al nostre desequilibri.
La importància de posar consciència.
La importància de posar consciència, intentar menjar ecològic, sobretot la proteïna animal. ¿Vale? I si mengem proteïna animal, que sigui ecològica, i d'animals petitets. Tota la cosmètica, tot el que ens posem al cos s'absorbeix directament per la pell a sang.
Els parabens.
Porta parabens, talats, Tot això són disruptors
endocrins. Tot això hem de mirar les etiquetes.
Hem de mirar les etiquetes i hem d'informar-nos, perquè ara aquí no podem dir quins components estan a les etiquetes, no? I que n'hi ha d'enganyosos i que no tenen per què posar-se tots.
Però d'entrada sabem que els parabens...
Però d'entrada no, però en principi els productes ecològics porten uns segells que controlen tot això. També s'han de mirar etiquetes, perquè també porten sucres bons, però en porten i s'haurien d'evitar, no? Però... tot el que respirem, però això no ho podem evitar tant, no? Per tant, el que hem de fer és intentar sumar coses d'aquests disruptors endocrins els que puguem eliminar sense obsessionar-nos. Però si sumem coses que podem fer bé, doncs probablement en farem moltes. Si mengem saludable, si no ens posem una cosmètica tòxica, si la roba vigilem que sigui de fibres naturals, perquè també dels plàstics es fan fibres com el polièster i les absorbim per la pell. Els contenidors de la sang, a l'utilitzar la copa menstrual o utilitzar contenidors ecològics, perquè si no s'absorbeixen directament a sang i porten desodorants, perfums, plàstics... el tindre el pes adequat. Els andrògens en la grassa es converteixen en estrògens per l'aromatasa i això fa que acumulem més estrògens. Tindre el fetge saludable, detoxificant amb l'exercici, amb la gestió de l'estrès, amb la nutrició, perquè hi ha molts aliments que propicien el benestar del fetge. Totes les fulles verdes amargues.
Aliments ens ajuden a depurar el fetge, doctora?
Doncs, depèn una mica de les... Sabeu que en el fetge hi ha 4 fases, depèn una mica de les fases que vulguem ajudar a detoxificar. Però, normalment, tots les fulles amargues, el no prendre alcohol,
el cale, també?
Totes les crucíferes i així, però no és tant per detoxificar el fetge, sinó perquè ajuden a que els receptors estrogènics estiguin menys actius o que l'aromatasa estigui menys activa, no? Tots els lignans del lli, el sèsam, totes les fruites vermelles, els aràndanos, les magranes, el prendre poca carn animal, el no prendre làctics o reduir-los moltíssims, el blat i el sucre són els que més pics de glucèmia fan i més hiperinsulinèmia, per tant, més hiperestrogenisme. És a dir, que netejar una dieta de tot el que en principi no s'hauria de prendre, no? Com reduir molt els hidrats de carboni, reduir la carn vermella, reduir els làctics, reduir l'alcohol, reduir la cafeïna...
Estem reduint moltes coses,
moltes
doctora.
Moltes coses.
Podem recomanar algun llibre perquè els pugui servir de guia?
Sí, mira, hi ha un llibre que es diu Desayunos Saludables. Jo sempre dic, comenceu per una cosa. Si a la setmana feu 5 esmorzars o 3 o 7 bé, ja és molt, no? Desayunos Saludables de la Martina Ferrer. O la web Ets el que menges, que també parla molt d'alimentació saludable, ens donarà moltes idees. Hi ha un programa també que es diu Siéntete Radiante, per aprendre a inculcar hàbits de vida.
De la Pilar Benítez.
De la Pilar Benítez. I també hi ha una app que es diu GoPure, de la que també soc assessora, igual que el programa 8 setmanes, on ajudem a les dones a fer aquests canvis saludables en la seva alimentació.
Quant acompanyament, doctora. Quina sensació un té quan veu que està tan involucrat en el món de la dona, en aquest acompanyament, a que les persones puguin tenir més eines per poder viure millor?
Bé, jo penso que és molt reconfortant, no? Perquè en la consulta del dia a dia te'n dones que les dones potser entren i no s'han plantejat res de tot això, i al començar-los a parlar i elles posar consciència en que això està passant i que darrere hi ha una gran indústria alimentària i farmacèutica, no?, que potencia això, doncs, i que al final doncs, es tracta d'escoltar el cos i de sentir una mica el que ens senta bé i el que no ens senta bé, i que fent petits canvis podem avançar molt i podem fer grans transformacions en la nostra vida i en el nostre benestar, doncs al final se'n van molt reconfortades elles i jo.
Doctora Masteva, moltíssimes gràcies una vegada més per el seu acompanyament.
Gràcies a vosaltres.
Viure des de l'essència. Economia humana, amb l'escriptor Ferran Caubet.
Al programa ens acompanya Ferran Caudet, CEO d'Economia Humana. La importància de veure aquesta nova economia que tenim aquí, noves formes d'entendre-la. Avui parlem del punt d'equilibri, no? Una nova forma d'intercanvi. Ferran Caudet, benvingut.
Gràcies, Glòria.
Anem a aquest equilibri en l'economia. Què són aquests punts? Quins són?
Mira, el punt d'equilibri és una de les eines i de les claus que oferim des d'Economia Humana i que poden transformar la humanitat. És molt, molt senzill. Fins ara, les relacions econòmiques s'han basat en la imposició. El que té una posició de poder a l'hora de negociar, la imposa. Ficant un preu, ficant unes condicions, no hi ha equilibri. Hi ha una imposició, hi ha violència. I el punt d'equilibri és el punt en el que totes les parts, és a dir, el que compra, el que ven i la societat, guanyem. En qualsevol transacció econòmica hi ha un punt en el que tots guanyem.
Estem parlant d'aquest triangle, no? El que compra, el que ven i el consumidor.
I la societat en general.
La societat en general.
És a dir, buscar el punt d'equilibri, desenvolupar el punt d'equilibri, és en si mateix un element transformador, profundament transformador de la societat. I desenmascara aquelles pràctiques i actituds violentes en quant a la gestió de l'economia.
Estem parlant d'aquell win-win, no?, que hem sentit tantes vegades.
Win-win-win.
Win-win-win.
Perquè en la corrupció hi ha win-win. Tu ganes, jo gano. I no. Todos perdemos.
O sigui, ens havíem oblidat d'un win. És win-win-win.
El tercer és la clau. Dona. El tercer és la clau. És a dir, ha de ser bo per tu, ha de ser bo per mi i ha de ser bo per la societat en general, com este programa.
Este
és win-win-win.
Win-win-win. Es pot realment innovar en la teoria econòmica?
Clar, clar. És que este punt, tu fixa't, és a dir, tota la teoria econòmica està basada, que tot el que hi ha ara a les universitats està basada en aconseguir un poder de negociació, en imposar condicions. Com puc negociar millor, com puc imposar les meves condicions a tots els nivells. I, per tant, és una mirada egoica i és una mirada involucrada amb codícia, no? Amb molta codícia. I el punt d'equilibri, la mirada és una mirada fresca, és una mirada oberta, que transforma en si mateix. Per tant, hi ha una nova teoria econòmica basada en aquests punts d'equilibri que ja comencem, hi ha una universitat a França, a Rouen, en la que estem en contacte i comencem a desenvolupar un màster.
Que bé, que bé. És aplicable a empreses i altres organitzacions. De quina manera, Ferran?
Sí, hi ha metodologia i se poden adaptar moltes de les metodologies que hi ha si se canvia la mirada i és fonamental, és a dir, una organització que comença a utilitzar els punts d'equilibri com la base fonamental de les seues decisions, bueno, fidelitza millor els clients, motiva millor els seus empleats, per tant, pues, augmenta la creativitat, augmenta la prosperitat, augmenta la seva durada de vida, les seues possibilitats.
És exponencial.
És exponencial, perquè és connectar amb la prosperitat. És a dir, el punt d'equilibri està directament relacionat amb la prosperitat.
Quina meravella, no?, aquest win-win-win, el que tots hi guanyem i el món, la societat,
perquè
avança.
El món dels dos wins ja sabem on ens ha dut.
Sí,
no? Tenim esta,
el moment actual.
Per tant, cal repensar i cal resituar els gurús de l'economia, que no veren vindre la crisi, que no han aplicat les receptes tal, que parlen molt, però que en realitat no saben per on van.
Correcte. Moltíssimes gràcies, Ferran Caudet. Posem-hi consciència.
Exacte. El punt d'equilibri és consciència.
Fins ben aviat. Gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Fundació Mútua General de Catalunya t'ofereix aquest consell de salut.
Doctora Porqueres, benvinguda al Viure des de l'Essència. Com està?
Molt bé, moltes gràcies.
Avui parlarem al Consell de Salut de la Mútua General de Catalunya de la menopausa. Un fet de quins són els símptomes que més freqüents en aquest estat?
Bé, els símptomes més freqüents de la menopausa són, en primer lloc, l'aparició de les sufocacions, que són les més freqüents i les que realment donen més consultes, la sequedat vaginal, i també el que hem de fer, el que hem de procurar és evitar els problemes a llarg termini, com són els problemes cardiovasculars i l'osteoporosi.
Com els podem millorar, aquests símptomes, doctora Porqueras?
Aquests símptomes, bueno, d'entrada, el principal és tindre molt clar que hem de fer hàbits saludables durant al llarg de tota la vida. Però en aquesta etapa, pues, encara és més indicat una dieta equilibrada, incrementar l'exercici i, sobretot, anar tractant els símptomes conforme es van presentant. Quan hi ha sufocacions, doncs hi ha una sèrie de tractaments, fer prevenció del colesterol, de l'increment de pes, i, sobretot, anar controlant que no hi hagi una descalcificació òssia que pugui provocar fractures a llarg termini.
Anem a una cosa molt important. Estem parlant d'un renaixement en la dona, doctora?
Estem parlant d'una etapa més de la vida de la dona. No és una enfermedad, la menopausa no és una enfermedad, és una etapa més de la vida de la dona, és com una segona adolescència. I llavors ens ho hem d'aprendre d'aquesta manera, no com una enfermedad,
sinó
una etapa més que té coses positives també.
En té moltes de positives, des de la saviesa sempre. Moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí amb nosaltres. Fins ben aviat, doctora.
Gràcies,
A reveure.
Adéu, bon dia. Adéu.
La Fundació va ser promoguda per la Mútua General de Catalunya, entitat especialista en assegurances de salut amb les màximes cobertures i la millor relació qualitat-preu. Informa't al 93 414 3600.
Ciència i consciència, amb la doctora Luján Comas.
Estimats oients, ens acompanya la doctora Luján Comas, llicenciada en Medicina i Cirurgia. Ens parla del senyor Eben Alexander, doncs ell diu: la vida tras la muerte existe y la ciencia debe tomarlo en serio. És així, doctora?
Sí, és impressionant perquè és un neurocirurgià famós, escèptic de tot, únicament creia el que veia, i va tenir una experiència propera a la mort molt impactant. Va tenir una meningitis bacteriana molt greu que per un bacteri que és l'Escherichia coli, que és molt agressiu. I aquest bacteri, si la glucosa en el seu líquid cefalorraquídeo normalment és de 80 mil·lígrams per mil·lilitre, per decilitre, doncs en una meningitis pot baixar 20, ell tenia un mil·lígram per decilitre, o sigui que estava en coma total, el seu còrtex cerebral, que és on està la consciència, estava desfet, i a pesar d'això, quan ja anaven a desconnectar-lo perquè ja portava una setmana en coma, va obrir els ulls i va explicar tota la seva visió de lo que havia passat, no? I és impressionant perquè ell, que no creia en res, es va trobar sentint aquest amor, bueno, un amor incondicional, una pau, unes visions i una sèrie de coses que després les va escriure en un llibre, però que, a més, la famosa revista Newsweek va publicar a l'octubre del 2012 una portada amb el titular impactant de "El cel és real", no? L'experiència del doctor Alexander.
Aquí poden trobar el llibre La prueba del cielo, de Planeta.
Sí. Llavors, en aquesta experiència hi havia una noia jove amb trenes daurades, amb ulls blaus, que li acompanyava i va ser la que li va dir que havia de tornar. I ell
resulta que havia estat adoptat. La seva mare biològica l'havia donat en adopció, ell havia intentat trobar a la família i no havia estat possible. I arrel de que un fill va haver de fer un àrbol genealògic al col·le, van contactar, però mai més, no? I 4 mesos després de lo que li va passar, li van enviar la foto d'una germana que havia mort. Ell no ho sabia i era justament la noia que li va acompanyar en totes les experiències i li va dir que havia de tornar per explicar-lo. I el doctor Evan Alexander, tota la seva vida, el que li queda de vida, ja és en l'estudi de la consciència i la seva relació amb la realitat i com això, com la consciència, produeix transformacions. I ha creat una associació sense ànim de lucre que es diu Eternea, per impulsar a l'estudi de totes aquestes experiències que després et transformen espiritualment.
Que meravellós poder-ho compartir, la importància de no que tenir que arribar a aquest punt transformador extern, no? Sinó que sí. La transformació parteixi des de dins, que hi hagi algú que ja ens estigui despertant en aquest moment a no tenir que anar a una situació extrema.
Però jo penso que són importants aquestes visions de gent que va i torna per demostrar que l'amor no existeix i jo penso que són missatgers de l'amor. Amor. No mort, sinó amor. Sí.
Doctora Luján Comas, moltíssimes gràcies. Recordem que el llibre és La prueba del cielo, per si la gent sent curiositat per llegir-lo, d'Editorial Planeta. Fins ben aviat.
Gràcies, Glòria. Fins aviat.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. L'art des de l'essència, amb l'historiador Josep Fèlix Benz.
Ens acompanya Josep Fèlix Benz, president del Real Cercle Artístic de Barcelona, historiador i crític d'art. Moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Benvingut.
Hola, gràcies.
Avui parlarem, no fa gaire, va estar a Egipte, i em comentava, Glòria, ha estat un viatge revelador per mi, no?
Sí, 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 la veritat és que jo havia estat de jovenet amb els meus pares en un viatge a Egipte, però bé, potser pel moment, potser l'edat, no?, fa que tu miris d'una altra manera, però sí que és veritat que ara aquest darrer viatge ha sigut bastant frapant, sí, sí, m'ha fet canviar inclús visions de la vida en general, no?, sí, sí.
Podríem dir que en el Museu del Cairo hi trobes l'origen.
Sí, no en el museu, sinó també a tot arreu, esculpit amb els temples, aquells jeroglífics o aquelles impressions a les parets fantàstiques, els papiros. Hem tingut la sort d'anar en un viatge organitzat pel Ministeri Egipci, ens han posat uns guies, la veritat, excepcionals, uns egiptòlegs de primer nivell, i, home, sí, sí, allà veus... Entens moltes coses de la nostra cultura, entens d'on surten també diferents tipologies, no? No només en el món artístic, estic parlant en general de valors de la societat. I per tant, sí, jo crec que Egipte és una cultura mil·lenària, hem vist coses de més de 4.000 anys, 5.000 anys, i això, doncs, home, sí que et fa pensar en l'origen de la humanitat, de com érem capaços aquelles persones d'aquell moment, no?, d'estar... Perquè, clar, pensem que moltes tribus dels altres voltants, molts estaven, no diguéssim, pels arbres, però quasi. Mm. Llavors, pues sí, aquella intel·ligència tan important i que al final és la que ha derivat a la nostra cultura avui.
Des de la medicina, les matemàtiques, l'astrologia...
Tot. És que tots els camps. I a més, d'una forma, sí, és que en aquella època hi ha un que... Ara no recordo exactament el lloc, però és que hi ha representat els instruments de fer trepanacions en el cervell. Bé, instruments actuals que s'utilitzen avui en dia en els
hospitals, no? Sí.
amb operacions quirúrgiques. Per tant, bé, que això fa 4.000 anys ja es fes.
Estem parlant d'on venim. Senyor Josep Félix Benz, cap a on anem?
Bé, aquesta
és la... Cap on creu que anem?
Aquesta també és una de les coses que et preguntes i que molta gent que estava em deia, home, com és possible que aquesta societat tan avançada fa 4.000 anys i ara, que diguéssim, hem quedat com més enredarits...
Com invernant? No, estem invernant.
Què ha passat? Aquí alguna cosa ha passat. I això és el que ens hauríem de preguntar nosaltres amb la nostra societat, no? Perquè potser és culpa nostra, no? Alguna cosa que farem que no hauríem de fer que provoca doncs, que hi hagi com un retrocés. Sí, no tinc la solució, perquè si la tingués pues seria un geni, no?
Però probablement se li estan generant moltíssimes preguntes.
Però sí que és veritat que, bueno, una mica el títol del que has començat avui, doncs sí, ha sigut un viatge que et fa pensar, et fa meditar, et fa veure les coses d'una altra manera, no relativitzes tant, aprofundeixes, jo crec, més en valors, i sí, sí, és algú que... El Museu del Cairo és fantàstic, fantàstic. Bé, és que tenen una abundància de monuments, de joies, que són de la humanitat, en definitiva, no? És de tots. I, per tant, jo crec que la persona que pugui, si pogués viure aquesta experiència en directe, com dic jo, val la pena, val la pena.
Té la sensació que el Real Cercle Artístic rebrà alguna impronta d'aquesta emoció viscuda al viatge al Caire?
Sí, no, la veritat és que hem establert relacions ja per fer alguna sèrie d'intercanvis i estem treballant per portar doncs, temes de, no simplement d'exposicions, sinó centres d'interpretació de totes les cultures, al Mediterrani. Vam estar a Alexandria i dèiem, a l'altre costat està Barcelona, no? Clar. Doncs aquest Mediterrà que ha sigut motiu de tot, d'annexa, de guerres, tot ha passat aquí, però sí que és veritat que si ara l'agafem amb el cantó positiu, doncs...
Per favor.
És molt important.
El 2019, al Museu de Cultura, comentava, hi ha a Egipte...
Bé, clar, sí? Aquell museu, el Museu del Caire actual, és impressionant, se'ls ha quedat petit, no hi ha manera de passar un passadís sense donar quatre colzades a diferents visitants, i estan fent el museu nou, museu que serà el museu més gran del món. Vaig tenir la sort que em convidessin a entrar, és impressionant, i serà el gran museu de la cultura.
Fantàstic. Senyor Félix Benz, tot podríem dir que totes les obres que transgredeixen amb el temps hi ha un missatge de coneixement important.
Sí, sí, moltes peces a mi em van fer pensar. Perquè, bé, jo ara diré potser una bajanada, però bueno, jo crec que en aquell moment aquella societat potser va tenir algun... No sé, algú passa que aquells humanoides que haurien estat tenen alguna influència, diguem, externa o del propi lloc, no ho sé, però que alguna cosa passa que s'obre la xispa, no?, que es dona la llum.
I el fet de saber llegir des de l'art.
I hi ha moltes representacions que ho veus. I això ha seguit continuant a la història. A la història.
Un món a descobrir, un món fascinant que no podem tancar-hi els ulls. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per compartir i per despertar-nos, senyor Josep Félix Benz.
Gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'essència.
Això és tot per avui. Els esperem la propera setmana. Recordin la importància de viure des del sentir. Qui els parla? Glòria Montasell.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Les
de moda m'acompanyada per l'una l'aire Déu, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya, com una mare de Déu l'estimada.
Thank you.